Salutacions, benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest dijous 28 de novembre, al primer cafè al Mirador de l'Actualitat, parlarem del moment clau que viu la segona legislatura d'Artur Mas, amb l'horitzó de la consulta catalana. També entrevistarem l'arcabisbe ortodox a Talla Hanna, que és aquests dies a Barcelona per una jornada sobre Palestina. Ja a la segona hora tindrem l'hora del consumidor, com cada dijous, amb el director de l'Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa, i la directora del programa Plusvàlua, Carla Gràcia. També descobrirem avui si ens podem fiar o no de les enquestes. Parlarem amb el sociòleg Josep Lluís Condom. També us proposarem els millors plans del cap de setmana amb la Week Bros. I com cada dijous, també arriba l'advocat José Miguel Mestre amb l'Observatori Laboral. Tot això i més aquest dijous al primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Sara Cruz, bon dia.
Molt bon dia.
A partir d'ara i fins les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz, i qui us parla, Mercè Raga, la producció David García i Ferran Capdevila, la redacció Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar, a la selecció musical Maria Sierra Rodríguez, i a les vies de so Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit repassem les notícies més destacades d'aquest dijous.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Mariano Rajoy alerta que una Catalunya independent quedaria fora de la Unió Europea, Sara.
Doncs sí, el president espanyol destaca que la unitat no és contrària a l'autonomia, sinó una garantia de fortalesa en un món cada vegada més globalitzat i complex. Rajoy s'ha referit a les hipotètiques secessions de Catalunya i Escòcia en una roda de premsa després de la cimera hispano-francesa. El cap de l'executiu rebutja aventures, ha dit, de final incert.
Y desde luego, en nada favorece a nuestros regiones, me refiero a las europeas, ni a nuestros ciudadanos, me refiero a los europeos, plantear divisiones ni aventuras en solitario de futuro muy incierto, en las cuales el punto de salida a lo mejor puede parecer claro, pero desde luego el punto de llegada es desconocido.
El president francès, François Hollande, s'ha limitat a afirmar que Catalunya és una regió d'Espanya i, per tant, aquest és un tema intern d'Espanya. En aquest sentit, Hollande ha afirmat també que és competència de la seva sobirania en exclusiva i que ell no tenia res més a dir-hi.
I no deixem la connexió francesa-catalana perquè surten a la venda els bitllets de l'AVE Barcelona-París sense transbord.
A partir d'aquesta hora es posaran a la venda els primers bitllets de tren d'alta velocitat que unirà Barcelona i París, com dèiem, sense haver de canviar de tren a l'estació de Vilafant-Figueres. El trajecte costarà entre 59 i 170 euros. El temps de viatge entre la capital catalana i la francesa serà de 6 hores i 25 minuts. Hi haurà dues connexions diàries entre la capital catalana i la francesa.
Irene Rigau anunciar la contractació d'un miler de professors al curs que ve.
Tot i l'augment, el nombre de docents estarà per sota dels 67.000 que hi havia el 2010, quan Rigau, recordem, va arribar a la conselleria. El pressupost d'ensenyament pel 2014 trenca la tendència d'anys anteriors i augmenta amb 8 milions d'euros fins als 4.147 milions.
Canal 9 ha continuat aquesta nit les seves emissions, malgrat la liquidació de l'ens públic aprovada ahir per les Corts Valencianes.
La televisió autonòmica manté l'activitat pendent de l'ordre definitiva que els traslladarà la senyal i que els podria arribar avui mateix. Els periodistes han decidit continuar emetent per informar precisament de la liquidació de l'ens públic aprovada dimecres només amb els vots favorables del Partit Popular a les Corts Valencianes.
Ara mateix passen 4 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. El Senat d'Itàlia ha aprovat l'expulsió de l'exprimer ministre Silvio Berlusconi, tot gràcies a l'aplicació d'una llei que prohibeix que els alts càrrecs del país puguin tenir antecedents penals.
La condemna de 4 anys de presó per frau fiscal pel cas Mediaset ha estat el desencadenant de la decisió del Senat. El ple de la Cambra Alta ha rebutjat les 9 propostes presentades per diversos senadors del partit de Berlusconi per tal que se li apliqués l'anomenada llei Severino. Aquesta norma, aprovada pel govern de Mario Monti, estableix la l'expulsió del Parlament dels condemnats a penes superiors a 2 anys de presó. Amb aquesta norma, Berlusconi, de 77 anys, perd l'aforament parlamentari que li atribuïa la seva condició de senador i també es queda sense la possibilitat de participar de manera directa en la vida legislativa.
Mentrestant, milers de partidaris de l'exprimer ministre es van concentrar davant del domicili romà d'Il Cavaliere al Palau Grazioli per donar-li suport.
A part de les consignes i les banderes del partit, els seus seguidors van penjar una pancarta al Palau en la qual s'hi podia llegir "És un cop d'estat".
El nou govern d'Angela Merkel es basarà en la consolidació fiscal, el reforçament del benestar i la millora de la justícia social.
Ahir va tornar, per tant, la gran coalició alemanya per governar els pròxims 4 anys després d'una llarga nit de negociacions. La consolidació fiscal, com dèiem, el reforçament del benestar general i la millora de la justícia social són els 3 eixos del nou govern, segons va apuntar la mateixa cancellera. Merkel també va dir durant la presentació pública d'aquest acord que la base de la legislatura és assegurar el futur d'Alemanya i va remarcar la importància de reduir els deutes, creant nous llocs de treball, avançant la reforma energètica i augmentar també les inversions en educació, investigació i infraestructures.
I en esports avui us destaquem que el Real Madrid s'assegura la primera plaça del grup B. Necessitava un punt per aconseguir-ho, però lluny de conformar-se, ha sumat una victòria davant del Galatasaray per 4-1.
Els gols marxen en atac a rac de Bale, Arbeloa, Di Maria i Isco. Dels turcs, Bulut havia fet l'empat abans del descans. Això sí, abans dels gols, Sergio Ramos ha vist la vermella directa per tallar una ocasió manifesta de gol precisament d'aquest jugador. Per cert, que el Santiago Bernabéu, just abans que comencés aquest partit entre el Real Madrid i el Galatasaray, 45.000 aficionats amb caretes de Cristiano Ronaldo van demanar que el portuguès guanyi enguany la pilota d'or.
En l'altre partit del grup B, entre la Juventus i el Copenhagen, 3-1 gràcies a un hat-trick de Vidal per la Juve amb els 2 primers gols de penal.
Melberg, al minut 56, havia fet l'empat a 1 en l'última jornada entre el duel entre el Galatasaray i la Juve es decidirà el segon classificat.
Seguim amb més resultats. El Bayern de Munic continua intractable a la Lliga de Campions i lidera el grup D amb mà de ferro després de vèncer el camp del CSKA per 1-3, volien dir.
Molt bé. Marcel, la nevada intensa i la temperatura sota 0 a Moscou han estat testimonis de la desena victòria consecutiva dels bavaresos a la Champions. Un rècord històric. Pel que fa a l'altre partit de grup, el City ha guanyat el Pelsen per 4-2. El Bayern amb 15 punts i el Manchester City amb 12 jugaran la primera plaça del grup D a l'última jornada a l'Allianz Arena.
D'altra banda, un gol in extremis de Cavani ha donat el triomf al PSG sobre l'Olympiacos per 2-1 i ha certificat el pas dels francesos als 8ers de final de la Lliga de Campions com a primers del grup C.
I seguim amb més resultats. Punt i final a les aspiracions de la Reial Societat a la Lliga de Campions. Els donostiarres han perdut el camp del Shakhtar Donetsk per 4-0 i han dit adeu, per tant, a Europa per aquesta temporada. Els de Lucescu jugaran, d'altra banda, la classificació a Old Trafford en última jornada contra el Manchester United, que ha golejat el Bayer Leverkusen per 0-5.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Laura Aznar, molt bon dia.
Molt bon dia.
Notícia curiosa del dia.
Notícia curiosa. Augmenten les persones de classe mitjana que s'ofereixen a fer de mula per portar droga a Europa. La Guàrdia Civil constata que el perfil de la mula, que és la persona que transporta droga amagada a l'equipatge o al seu cos per tal de superar els controls a l'aeroport, està canviant en els últims anys a causa de la crisi. Actualment estan augmentant el nombre de persones de classe mitjana amb dificultats econòmiques que decideixen arriscar-s'hi a canvi de 3.000 euros. L'any passat, només a l'aeroport del Prat, es van detenir una 50ena de mules.
Com us estem explicant aquesta setmana, el disc de la Marató de TV3, que arriba a guanyar la 22ena edició, es vendrà aquest diumenge 1 de desembre, conjuntament amb 13 diaris.
La solidaritat no degenera és el títol d'aquest àlbum de 18 cançons que compta amb la participació de 32 artistes. En les 8 edicions anteriors s'han venut més d'un milió de còpies que han suposat una aportació de 4 milions d'euros a les diferents causes que ha tractat la Marató. Esteu escoltant Jardí de Roses de The Mamzelles.
Bon dia, Gerard Campos.
Bon dia.
Avui també ens expliques en clau cultural que els músics busquen nous escenaris.
Doncs sí, cada vegada és més difícil fer gires i les programacions en moltes sales i auditoris han baixat. tant la pujada de l'IVA com l'impacte de la crisi en el món de la música han fet que els músics hagin començat a proposar idees i maneres alternatives de trobar-se amb el públic. És per aquest motiu que s'han desenvolupat iniciatives de tot tipus, com la gira en bicicleta per Catalunya, realitzada pel Paul Foster durant 2 mesos. Pau Vallvé és un altre exemple. El compositor, productor i músic s'ha enfilat a la barca Tirona, que navega per l'estany de Banyoles, per compartir les cançons del seu àlbum de Bosch.
Doncs avui nosaltres ens quedem amb aquest Jardí de Roses del grup de Mamancelles, que estan versionant Duncan Du.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
Tres minuts i mig i serà 9:15. Bon dia, us parla Ignasi Miranda. El papa Francesc va admetre ahir que sempre l'ha afectat la pregunta de les causes per les quals moren o pateixen els nens. En l'audiència general, el pontífex va assegurar que per als catòlics la vida no s'acaba amb la mort. Davant de desenes de milers de persones que van desafiar el fred, així ho va dir també el Sant Pare, Francesc va explicar que el fet que la mort espanti és una concepció típica del pensament ateu, que interpreta l'existència com un trobar-se casualment en el món i un camí cap al no-res.
Para quien vive como si Dios no existiese, la muerte es una amenaza constante, porque supone el final de todo en el horizonte cerrado del mundo presente. Por eso muchos la ocultan, la niegan o la banalizan para vivir sin aprensión la vida de cada día. Sin embargo, dentro de nosotros hay un deseo de vida, más fuerte incluso que el miedo a la muerte, que nos dice que no es posible que todo se quede en nada. La respuesta cierta a esta sed de vida es la esperanza en la resurrecció futura.
El Sant Pare va recordar que si concebem la mort erròniament, no tenim més remei com sentir a mare que amagar-la o negar-la. També va fer una crida als creients perquè es preparin bé per la mort a prop de Jesús amb la pregària, els sagraments i la pràctica de la caritat. I la sessió que tanca avui el cicle de diàlegs Viure la Fe, aquesta vegada des de la política, després que han estat protagonistes la filosofia i altres àmbits de la vida, sota l'organització de la Fundació Joan Maragall, la protagonitzaran el president d'Esquerra Oriol Junqueras i l'exministre d'Indústria Joan Majó, que substituirà l'alcalde de Lleida Àngel Ros, que finalment no pot assistir a causa d'un compromís. En 5 taules rodones, aquest cicle de diàlegs ha presentat persones de diferents àmbits que han aportat la seva visió del que significa viure el seu compromís intel·lectual, social o professional des de la fe. Aquest últim diàleg amb Oriol Junqueras i Joan Majó serà a l'Auditori de la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna al carrer Valldonzella 12 de Barcelona a partir de les 7 d'aquesta tarda.
Repassem tot seguit els principals diaris. Comencem amb el rotatiu ABC, que titula Complicitat de Rajoy i Holland contra el separatisme català. El diari El Mundo titula Cridaven a Upa Xavi amb coets i torxes com a les festes. El diari El País assegura que Interior rebaixa les multes de la llei de seguretat per les protestes. I el rotatiu La Razón titula Los sobres en negro de UGT.
I seguim amb més portades de casa nostra. El diari La Vanguardia titula L'AVE Barcelona-París ja és aquí 20 anys després i, d'altra banda, obre amb una foto de Sílvia Berlusconi subtitulada El Senat expulsa Berlusconi. El diari El Periòdico obre també amb una foto molt gran de Sílvia Berlusconi sota el títol de Ciao i subtitula El Senat expulsa finalment l'expresident Sílvia Berlusconi després de la seva condemna per frau fiscal. El Punt Avui titula Clam urgent per un pacte social i subtitula El tercer sector reclama més implicació davant d'un pressupost limitat. També obre com sempre, amb una foto amb Silvio Berlusconi, sota el títol El Salat deixa Berlusconi sense blindatge judicial. I acabem, com sempre, amb el diari L'Ara, titula 3 anys de periodisme, i és que avui L'Ara celebra el seu tercer aniversari compromès, diu, amb l'ofici i mirant al futur.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Gabriel Genescà, traductor i filòleg, molt bon dia.
Molt bon dia, Mercè, què tal?
Presenta'ns el descosit del dia, Gabriel.
Mira, avui Enric Juliana fa un repàs de l'actualitat al seu article de La Vanguardia, titulat L'esperit d'aparecida, en què parla dels signes dels temps que impregnen i donen sentit a la coincidència d'esdeveniments aparentment inconexos. Així, aquesta setmana hem presenciat la gran coalició entre democristians i socialdemòcrates a Alemanya, l'expulsió de Berlusconi del Senat italià i el rellançament del missatge social cristià del Papa Francesc després de rebre ahir al Vaticà Vladimir Putin. També Ignasi Aragall, des de les pàgines de L'Ara, fa una mena de resum d'aquestes notícies d'avui a l'estat espanyol. Diu que es posaran a la venda els primers bitllets del TGV directe a Barcelona-París, que el ministre Wert consumarà la seva llei i que el govern valencià, si vol, ja pot tancar la televisió. Tanmateix, subratlla que la notícia diària i permanent és la pobresa i veurem com el gran recapte d'aliments tornarà a batre rècords aquest cap de setmana. Perquè molta gent pateix els estralls de la crisi. I tanmateix, el govern espanyol i alguns financers i empresaris afirmen que ja s'ha iniciat la recuperació. Davant d'això, Anton Costas adverteix a les pàgines del periòdico del perill que es produeixi un efecte túnel, és a dir, que la recuperació només beneficiï uns quants. I mentrestant, a Catalunya la premsa continua parlant del tema identitari. Toni Aire signa un article al Singular Digital titulat Entre Disney World i Mordor, en què compara el cas català amb l'escocès per la banda dels unionistes i assenyala que mentre a Londres el govern conservador va dir pactem la consulta, a Madrid la combaten, titllen els sobiranistes de nazis i PP i PSOE ja han dit que del dret a decidir ni parlar-ne. A més, mentre els britànics no veuen Salmon com el problema, el nacionalisme espanyol, diu, considera Artur Mas un titella il·luminat en mans d'Oriol Junqueras i encarrega la policia informes fantasma. Per la seva banda, Lluís Foix analitza la qüestió des de la banda nacionalista i es pregunta, des de les pàgines de La Vanguardia, per què a Catalunya, a diferència del que han fet els escocesos, no s'ha elaborat un llibre blanc sobre la independència després de més de 2 anys a parlar del dret a decidir, de manifestacions milionàries i d'una retòrica inacabable per part de tots. I insisteix que, si bé Escòcia no és Catalunya i Espanya no és la Gran Bretanya, cal debatre sobre realitats concretes.
Gabriel, moltes gràcies.
A vosaltres.
Vinga, bon dia.
Fins demà.
Ràdio Estel. Els divendres a les 6 de la tarda, la salut cosa de tots. L'espai de salut amb la col·laboració de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. 30 minuts per parlar de forma planera de temes sanitaris, per entendre millor què ens passa, per què ens passa i què hem de fer per estar millor. La salut cosa de tots. Cada divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
El disc de la Marató a la venda només el diumenge 1 de desembre.
Artistes i cançons per la recerca científica per al tractament de les malalties neurodegeneratives.
El disc de la Marató a la venda només el diumenge 1 de desembre amb els diaris La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, El Punt Avui, L'Ara, El Diari de Tarragona, Regió 7, Diari de Girona, Segre, Mundo Deportivo, Esport, El Nou Esportiu, La Grada i la revista Enderroc.
El disc de la Marató, la banda sonora de les emocions, diu molt de tu.
El disc de la Marató a la venda només el diumenge 1 de desembre.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Bracafé us ofereix l'àrea de serveis, el trànsit.
Passant gairebé 5 minuts d'un quart de 9 del matí, coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Encara hi ha algunes vies un pèl carregades, bàsicament a l'extrem sud de Barcelona, l'autovia A2, lenta amb retencions, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu, més endavant ja el cinturó del litoral Sant Joan d'Espí, Cornellà, per tant, aquesta autovia A2 sí que baixa carregada cap a Barcelona. També hi ha trams d'aturades, en aquest cas a la B23, a Sant Feliu, a Sant Joan d'Espí, d'Esplugues a la Diagonal i de sortir d'aquest tram habitual de 2-3 quilòmetres entre Molins de Rei i el Papiol. Extrem nord de Barcelona, prou bé, ens quedem amb l'autopista del Vallès. Aquí sí que parlem de cua en aquesta autopista C58, retencions que arriben a Sabadell, a Sant Quirze i un pèl més endavant a l'altura de Badia, baixant cap a la ciutat comtal. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Roger, bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha cap incidència, alteració o problema destacable al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Si ho indiquen metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Bon dia. I ara acabem aquest primer repàs, sabent quin temps ens espera de cara a les pròximes hores, a veure si continua aquest fred tan intens. Jordi Miralles, molt bon dia.
Hola, bon dia. Un fred ben viu el que tenim en aquests moments després de les nevades a cotes baixes que hi van afectar bona part de les comarques del litoral i punts del prelitoral, sobretot de Girona i de Barcelona. Avui no. Avui esperem que continuï el fred, tot i que al centre del dia pujaran una mica les temperatures respecte a les d'ahir, però amb un ambient molt assolellat. Sol durant tota la jornada, a tot Catalunya, encara amb vents del nord que en faran amb força als dos extrems del país. Temperatures baixes, ambient fred. Ara mateix hi ha 4 graus sota zero a Girona, 2 sota zero a Lleida i a 3 graus a Tarragona o 5 graus a la ciutat de Barcelona. Temperatures que al centre del dia pujaran 1 o 2 graus respecte a les d'ahir, però tot i així, màximes avui entre els 8 i els 13 graus aproximadament. Demà continuarà fent sol, les temperatures seran molt semblants a les d'avui, a les mínimes com les màximes, i de cara a divendres també farà sol. I de cara a dissabte, al matí encara farà sol, però ràpidament es taparà el cel i tindrem més núvols de cara a la tarda. Dissabte a la tarda torna a nevar a tot el Pirineu i no descartem nevades a cotes relativament baixes a les comarques de Girona i del nord de Barcelona, tot i que la cota de neu estaria situada al voltant dels 700 o 800 metres. No nevaria tan a baix com ho va fer ahir. L'ambient continuarà sent fred els propers dies i ara per ara, a mitjà termini, preveiem una pujada de les temperatures una mica més clara a partir de mitjans de la setmana entrant, però fins aleshores ens espera ben bé una setmana més de fred de ple hivern.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. A Ràdio Estel, el primer cafè. A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del primer cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, el primer cafè de Ràdio Estel. El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El mirador de l'actualitat.
La segona legislatura amb Artur Mas com a president de la Generalitat viu un moment clau en aquests moments. D'una banda, el govern ha aconseguit tirar endavant uns pressupostos per al 2014 amb el suport d'Esquerra Republicana, però es mantenen els dubtes sobre la consulta i, en general, sobre el procés sobiranista i també, naturalment, sobre tots els equilibris i les aliances de la mateixa legislatura. Ha passat un any des de les eleccions anomenades extraordinàries, en paraules del mateix Mas, i avui, 28 de novembre, tot just es compleixen 3 anys de la primera victòria de Convergència i Unió després dels dos tripartits. El triomf d'Artur Mas provocava fins i tot la retirada de José Montilla, fins aleshores president de la Generalitat, de la primera línia política. Però deixant de banda la història més recent, podem dir que la principal incertesa de l'actual legislatura és la celebració de la consulta que reclama el govern català des del diàleg amb l'executiu espanyol. Tothom té clar que si els catalans no voten sobre la independència l'any vinent, Esquerra deixarà probablement de donar suport a Artur Mas i al seu govern amb les conseqüències que això tindria. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, avisava ahir que una Catalunya independent quedaria fora de la Unió Europea, alhora que apuntava que això és bo que ho sàpiguen els europeus. Són les últimes declaracions públiques on Rajoy ha mostrat la seva contundència en el procés de diàleg sobre el futur de Catalunya, la millora del seu finançament i la possibilitat que els catalans passin per les urnes en un referèndum. Mentrestant, les negociacions entre els partits partidaris del dret a decidir, que ara no inclouen els socialistes, estan sent més difícils del que semblava, sobretot per les discrepàncies entre Esquerra i Iniciativa, que insisteix que cal tramitar la petició al Congrés per la via més ràpida, però també, en paral·lel, la més solemne i més lenta. Els republicans van insinuar ahir mateix que els ecosocialistes posaven traves fent la pinça amb la Unió, mentre el president Artur Mas, des de l'Índia, lamentava que tot això genera fatiga a Catalunya i intensifica la crida al consens. El dilema de la consulta, per la qual hi hauria diverses vies legals, és si es demana una cessió de competències a la Generalitat per convocar referèndums o si es busca una acceptació de les Corts espanyoles i del govern de Rajoy per aquesta consulta. I entre tot això, la crisi econòmica i els problemes financers de la Generalitat, així com el malestar i el pessimisme del conjunt dels ciutadans, deixen dubtes de tota mena amb el gran interrogant del que pugui passar en el cas d'Artur Mas que avanci les eleccions. En el cas que Artur Mas avanci les eleccions. Les últimes enquestes donen la victòria a Esquerra Republicana, registren una pujada forta de ciutadans i consoliden la fragmentació i la diversificació dels grups polítics. Potser en poques setmanes sortirem de dubtes amb la consulta, però es mantindran encara moltes incerteses.
Gràcies, Sara. Amb aquestes pautes comencem el mirador d'avui. Un mirador que tindrà un format més curt de l'habitual perquè entrevistarem d'aquí a uns minuts l'arcabisbe ortodox Atala Hanna, que és aquests dies a Barcelona participant en una jornada sobre Palestina. Mentrestant, saludem els qui formen part de la taula. Tenim amb nosaltres Josep Lluís Marriera, que és economista. Bon dia, senyor Marriera. També l'advocat penalista Lluís Batlló. Bon dia, senyor Batlló.
Hola, molt bon dia.
I finalment saludem l'advocat i membre del Consell de Direcció d'Unió, Progrés i Democràcia, Ramon de Veciana. Bon dia.
Hola, bon dia.
Senyors, anem al gra. Quin balanç fan vostès, si es pot dir breument, d'aquest primer any de la segona legislatura amb Artur Mas com a president?
Molt dolent.
Molt dolent, el senyor sí. De Veciana.
Sí, perquè portem un any sense pressupostos, ara estem en portes de l'aprovació d'uns nous pressupostos, hem estat un any sense pressupostos, malgrat la pròrroga, però és la llei més important, que no s'ha pogut ser debatuda al Parlament de Catalunya, i per tant el senyor Mas ha fet i desfet sobre una inexistència dels pressupostos, i després no hem tingut un any de política a Catalunya, hem tingut un any d'agitprop, és a dir, d'agitació i propaganda sobre el tema del dret a decidir, sobre la consulta, del que vindrà, el que deixarà de venir, el qual cosa ha impedit que ens centrem en els problemes que ens preocupen a tots, que és l'atur, la feina, la productivitat, la competitivitat, i parlar només d'un tema que no ens traurà de la crisi i de les situacions complicades que viuen les famílies. Per tant, jo crec que el balanç és negatiu. A més, si fem el balanç que s'esmentava, que Catalunya s'està esmiculant socialment, amb dos grups de gent que està a favor de l'opció de la independència i de la gent que no, crec que el balanç és molt negatiu.
Mm-hmm. senyor Batlló, sí, i després jo, senyor
Vamos, Riera. Coincideixo totalment amb el Ramon, per mi és absolutament dolent. O sigui, no pot ser que s'estigui dos anys parlant solament de la consulta. I la prova és que tu agafes, per exemple, però potser és un bon exemple, La Vanguardia, i tot el dia està donant notícies sobre com serà la consulta, si serà per aquesta via que comentava la Sara, per la via, diguem-ne, legal, de demanar permís, o per una via més així, pues, no dic il·legal, però segurament sí, des del punt de vista del govern espanyol, perquè seria la Generalitat la que a instància seva tragués aquesta consulta. I després encara una cosa més peregrina per mi és discutir la pregunta. Perquè, a veure, la pregunta no pot ser una altra, i amb això estic d'acord amb Esquerra, que si vols una Catalunya independent. Qualsevol altra pregunta seria ambigua.
Si perquè... fem aquest tipus de consulta.
Si fem aquest tipus
una
de
consulta. No.
Clar, però jo entenc que la consulta que es volia i de la que es parla i de la que es pensa és sobre si vols o no que Catalunya sigui independent. En aquest sentit, entenc que els diaris diguin que Ciutadans i Esquerra puxin, o podrien pujar teòricament, perquè com a mínim el seu llenguatge és més clar, no? I també penso amb el Ramon, com el Ramon, que el que es tindria que discutir, es tindria que mirar, és de parlar dels problemes econòmics. Perquè, a més, jo, sense ser cap pitoniso, penso que, sincerament, és que no acabarà passant res, perquè la gent està pensant la independència, és que no passarà res.
Si no hi ha consulta, vol dir vostè que no passarà res?
No, perquè o no hi haurà consulta, o serà una consulta amb una pregunta tan ambigua que tot acabarà, diguéssim, com està ara.
Senyor Marriera, suposo que aquí hi haurà una mica de discrepància, a veure.
No, aviam, a mi m'agradaria fer una miqueta, no història, però sí pensar lo que la situació en què ens trobàvem abans de les eleccions, no?
Abans de les de fa un any o de les de fa
de
tres
les
anys?
De les de fa un any. Sí. Aquestes de fa un any, totes les enquestes deien que la majoria absoluta seria de Convergència i Unió. Això és el que deien totes
que almenys augmentaria la majoria que havia tingut.
I que tindria una majoria absoluta. Això és el que s'assemblava que passaria. Aleshores, clar, el president Mas, per voler tindre, pues, no tindre les mans una mica lligades com tenien a la primera legislatura amb el Partit Popular, doncs va creure oportú, ja veient les enquestes que hi havia, que semblava que en aquell moment pues, era el més fàcil, pues, era convocar unes eleccions, no? Però bé, és el que estem dient, les enquestes, les verdaderes enquestes, són les que passen a l'hora de votar, no les enquestes en què estan sortint avui en els diaris que diuen això o l'altre. No? Per tant, va haver-hi un fet, que crec, o dos fets, perquè em sembla que també hi va haver-hi, durant la campanya electoral, una vaga, va haver-hi vaga, no? Vaga general, em sembla.
I després, sí, el 14 de novembre, clar, sí.
I va haver-hi una vaga en plena campanya, que això també és una cosa bastant esperpèntica.
Sí, recordem que teníem aquí un convidat
electoral
que va deixar de venir per sumar-se a la vaga, precisament.
I després, bé, les notícies aquelles que van sortir del Mundo, que d'alguna forma, pues, home, a mi que em perdonin, però que el dia 7 o 8, a meitat de campanya, plenament, surten aquestes notícies.
Recordem que eren aquelles dels comptes a Suïssa, de la família Pujol i d'Artur Mas.
Correctament. Doncs pues, clar, a veure si això no afecta amb unes eleccions.
Per tant, vostè creu que recuperar aquesta memòria històrica recent és important?
Això és important perquè, clar, molts diuen no, l'estratègia del president Mas es va equivocar o no es va equivocar. Aquestes circumstàncies jo crec que van afectar molt. Però dit això, i això ja no podem canviar-ho perquè ja està passat, no? Aleshores, el senyor Mas, Convergència i Unió, s'ha vist obligat a tenir que pactar amb Esquerra Republicana, no? I durant aquest temps, pues, bé, ja Convergència i Unió en el seu congrés ja havia marcat aquest procés cap a l'estat propi i aleshores el que és evident que en aquest moment el partit que dona ple suport és Esquerra Republicana. Aquí hi ha una sèrie, jo crec que s'ha aconseguit una certa estabilitat per anar avançant amb quatre vectors, sortir d'aquesta crisi econòmica. Sembla que ja hi ha una petita... la recessió sembla que s'ha frenat una mica, per una banda. Les exportacions estan funcionant, és el motor en aquests moments, i Catalunya, pues, d'alguna forma, és el motor de les exportacions de tot l'estat espanyol. I d'alguna forma s'han aprovat també una sèrie de lleis, o estan en tràmit una sèrie de lleis, com pot ser la llei catalana d'administració local, com pot ser la llei d'horaris comercials, la de transparència, la llei electoral i la llei de consultes. És a dir, que hi ha una sèrie de lleis que en aquests moments s'està treballant i que moltes d'aquestes acabaran, aquesta legislatura, aprovant-se, no? Per tant, jo crec que s'està treballant dintre d'aquestes limitacions, perquè, és clar, jo podria fer la pregunta al revés, també, no? Podria dir, bé, el senyor Mas ho fa molt malament, no? Aleshores, digueu-me de tots els presidents de l'arc parlamentari que en aquest moment, qui ho podria fer millor?
Dels presidents de grups polítics, vol dir vostè.
Dels grups, que hi ha en aquests moments en el Parlament de Catalunya.
Potser molts catalans pensen que Oriol Junqueras, perquè si les enquestes diuen que guanyaria...
No podria ser tant un problema de persones, sinó de programes, no?
Sí.
Aquí la qüestió és quin partit polític presenta un programa que realment ens ajudi a sortir de la crisi, doncs amb aquesta necessitat d'incrementar l'ocupació, les exportacions, que sembla que és el sector que permet sortir de la crisi. Jo crec que insistir, diguéssim, en aquest tema del nacionalisme i de més, que curiosament o paradoxalment no beneficia el qui ho proposa, que és... el senyor Mas, sinó que amb el primer grup de l'oposició, que tampoc no és el grup de l'oposició perquè fa coalició amb el govern. Vull dir, la situació és molt paradoxal, no? Jo crec que si realment ara s'aproven uns pressupostos, tindrem un any a menys de més política que l'hem tingut fins ara.
Avui el debat en un format reduït el compartim amb l'economista Josep Lluís Marriera, amb l'advocat penalista Lluís Batlló i amb el dirigent d'Unió Progrés i Democràcia, Ramon de Veciana. El senyor Marriera, què pensa de la consulta? Creu que es farà? Hi ha unes discrepàncies importants aquests dies, per exemple, entre Esquerra i Iniciativa, Mas alertat sobre el fet que es dilati la cosa.
Aquí hi ha un compromís de l'acord amb Esquerra Republicana, que és que abans d'acabar l'any es dirà
la pregunta,
quan es farà la consulta, quan es farà, i el model de consulta, no? I, bueno, la gent, jo crec que tothom ens estem posant... Tothom està molt nerviós, no? Tothom voldria que tot sigués per demà,
Sí.
I aleshores...
Bé, tothom el qui demana la consulta.
Tot necessita un procés, no? I jo crec que encara queda un mes, no?, per acabar l'any. Tenim tot el mes de desembre, per tant, anem amb unes velocitats horroroses, vull dir que en aquest mes poden passar 50.000 coses, no?
Dóna però la sensació que encara que hi hagi una part important dels catalans, podria ser fins i tot la majoria dels catalans que volen que es faci una consulta, potser dóna la sensació que el conjunt dels catalans, encara que vulguin aquesta consulta, no tenen tanta pressa, potser, en el sentit que pensen que hi ha problemes molt importants que cal afrontar i es podria posposar. No sé què en pensen tots tres.
Jo crec que aquí la pressa l'està donant especialment Esquerra Republicana, no? De tota manera, una mica tornant a el que jo deia al principi, Josep Lluís, a veure, la consulta, si el programa electoral de Convergència era sobre un estat propi, la consulta no pot ser més... La pregunta en concret, que si tu vols que Catalunya sigui un estat propi, perquè és que ara s'està discutint per intentar que la pregunta sigui, entre cometes, legal respecte al govern.
El que diuen Unió d'una banda i Iniciativa de l'altra banda.
Llavors, a veure, si descafeines la pregunta, llavors la cosa, llavors no s'està preguntant el que realment es volia al principi, amb la qual l'Esquerra Republicana no estarà d'acord. Jo, sincerament, veig que sí, hi ha alguns que tenen pressa, però en qualsevol cas, no és un tema que tindria que ser el centre, per molt que és veritat que hi ha aquestes 4 o 5 lleis que tu has comentat, no és el centre dels problemes ni resoldrà els problemes.
Breument, últimes intervencions.
Jo crec que és impossible. No tenen majoria ni tan sols per reformar l'Estatut de Catalunya, el vigent. Necessiten 2/3 parts del Parlament de Catalunya per reformar l'Estatut.
Caldria el PSC, per exemple.
I efectivament, jo crec que el canvi de postura del PSC és radical amb el canvi com a punt d'inflexió amb aquest tema. És a dir, el PSC s'ha desmarcat, per tant, ja no es pot tirar endavant una consulta amb els temes que es planteja.
Alguna cosa més en 10 segons, si pot ser, senyor
Marriera? Sí, no, jo crec que és molt important que ens queden... Que la gent no es posi nerviosa, que les coses a vegades en l'Estatut ja hi va haver-hi problemes perquè es va voler córrer massa, i el córrer massa a vegades pot haver-hi problemes. Per tant, en aquests moments, jo crec que és important fer les coses amb seguretat abans de prendre una decisió concreta i sense presses.
Moltes gràcies, Josep Lluís Marriera, Lluís Batlló i Ramon de Veciana. Disculpin, el format reduït avui és extraordinari. Ens retrobarem aviat i segur que tornarem a parlar d'aquest tema. Fins un altre, bon dia.
Gràcies,
molt bon dia.
De seguida parlem amb Atala Hama, arcabisbe ortodox de Jerusalem.
Ràdio Estel.
A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del Primer Cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al Primer Cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Ajuda'ns a ajudar. Ara ja pots fer donacions a Càritas a partir d'un euro descarregant-te la nova aplicació mòbil Punt Rere Punt. Podràs fer-ho connectant a la nostra pàgina web www.caritasbcn.org. Amb pocs diners pots fer que moltes persones tinguin una vida digna. Connecta't a Càritas. Connecta't amb la solidaritat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Avui fem el cafè amb...
L'arcabisbe ortodox de Jerusalem, Atala Hana, és aquests dies a Barcelona per participar en les Jornades Culturals de Palestina a la Mediterrània, organitzades pel Centre Euroàrab de Catalunya. Les sessions, que es fan aquesta mateixa setmana, formen part d'un projecte anual anomenat Jornades Culturals a la Mediterrània i amb un país protagonista en cada edició. En la jornada s'estudiarà en quin moment social, econòmic, cultural i polític es troba el país seleccionat, com és la ciutadania i com... viu entre nosaltres a Catalunya, la colònia corresponent, i quines accions es poden dur a terme per incrementar la visibilitat i els valors de la seva riquesa cultural. Avui ens acompanya Atala Hana, és arcabisbe del Patriarcat Ortodox de Jerusalem. Té 48 anys i va ser ordenat el 24 de desembre de 2005, ara fa gairebé 8 anys, en l'església del Sant Sepulcre. En la història de la seva diòcesi, és el segon pastor de nacionalitat palestina que arriba al càrrec d'arcabisbe en la història de la diòcesi ortodoxa. Senyor arcabisbe Atala Hana, bon dia.
صباح الخير وشكرا جزيلا على هذه المقابلة وأنا أود أن أستغل هذه المناسبة لكي أنقل تحية أخوية من كنائس القدس إلى الكنائس المسيحية هنا في برشلونة وفي كاتالونيا.
Bon dia a tothom. Jo voldria aprofitar l'avinentesa aquí per donar-vos les salutacions fraternals de totes les esglésies de Jerusalem a les esglésies d'aquí de Catalunya i als nostres germans aquí.
Per tant, hi ha un bon clima segur de relacions entre ortodoxos i catòlics a Palestina i a Israel, a Terra Santa, en definitiva.
نعم هنالك علاقات ممتازة بين الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية وهنالك تعاون في كثير من القضايا الإنسانية والاجتماعية والوطنية.
Sí, és clar, hi ha una cooperació molt bona i molt reforçada entre l'Església Ortodoxa, l'Església Catòlica a Palestina i a Jerusalem. Hi ha una cooperació molt avançada a tots els nivells, al nivell humà, al nivell social i a tots els nivells.
I vull dir, a través d'aquest l'Iza'a, que la ciutat del Quds s'haurà d'estudiar en el mes d'Adar el pròxim حدثا كنسيا أرثوذكسيا كاثوليكيا هاما.
I també voldria aprofitar la meva presència aquí en aquesta ràdio per dir que a Jerusalem en el mes d'abril proper hi haurà un esdeveniment molt important que portarà totes plegades les esglésies catòlica ortodoxa.
حيث أنه سيلتقي في مدينة القدس قداسة بابا روما فرانسيس مع بطريرك القسطنطينية المسكوني بارثولوميوس وذلك بمناسبة مرور 50 عام على اللقاء الأول بين بابا روما وبطريرك القسطنطينية الذي تم في القدس عام 64.
I, de fet, tindrem un esdeveniment històric a Jerusalem perquè hi haurà una reunió entre el papa actual, el papa Francesc de Roma i també el patriarca de Constantinople, el patriarca Bartolomeus, per celebrar els 50 anys de la primera trobada que van tenir el papa de Roma i també el patriarca de Constantinople a l'any 1964.
Li agraïm molt a l'arcabisbe ortodoxa Talahana que ens reveli aquesta positiva i bonica notícia. Hi ha hagut, però, durant aquests 50 anys, històries de guerra, de pau, d'intents de buscar el diàleg entre Israel i Palestina. Després de la Guerra dels Sis Dies de 1967, amb l'ocupació de territoris palestins per part d'Israel, tot el que està passant ara i sobretot els últims 20 anys amb els acords d'Oslo vigents, quina influència està tenint tot el que ha passat aquests anys en les relacions Israel-Palestina?
أولاً إن الكنائس المسيحية في القدس تدعم كافة المحاولات الهادفة لتحقيق السلام العادل والشامل.
Primer de tot, totes les esglésies que es troben a Jerusalem estan treballant per donar força a totes les accions que volen assolir una pau justa i una pau duradera.
وقد أكدنا دوما أننا نرفض العنف ونرفض القتل ولا نريد دمارا أو حروبا جديدة. كفانا ما حل بنا من حروب. La nurid hurub jadida.
I nosaltres sempre hem repetit i hem assegurat que no acceptem de cap manera cap mena de violència, cap mena de sang vessada, i nosaltres estem en contra de qualsevol tipus de guerra, de qualsevol tipus de destrucció. Per això ho diem i ho diem ben alt, que hem de parar la violència.
Nahnu nu'minu bi ahamiyyat تعاون رجال الدين المسيحيين والمسلمين واليهود من أجل ثقافة التسامح والمحبة والإخاء الديني.
I per això nosaltres creiem profundament en la importància de la cooperació entre els representants religiosos cristians, musulmans i jueus per poder difondre aquesta cultura de pau, la cultura de fraternitat i la cultura de cooperació entre els pobles. وعلى
رجال الدين أن يلعبوا دورا إيجابيا في الضغط على السياسيين لكي يحققوا العدالة ويعملوا على إنهاء الاحتلال ورفع المظالم عن الشعب الفلسطيني لكي يتحقق السلام الحقيقي.
I per això els representants religiosos han de jugar un paper molt important i un paper positiu per posar tota la força, tota la pressió sobre els que decideixen en política per poder assolir aquest objectiu de pau, per poder treballar contra l'ocupació i per poder arribar a aquesta justícia duradera al poble palestí.
Min al-wadih أن هنالك قوى عالمية تلعب دور الوسيط بين الطرفين في هذا النزاع، ولكن للأسف هؤلاء الوسطاء هم منحازون لطرف ضد الآخر، ولذلك حتى الآن لم تنجح مفاوضات السلام.
De fet, tots sabem que hi ha unes forces al món que estan, unes forces internacionals que estan jugant el paper de mediació, de mediador entre les dues parts en el conflicte. Però, malauradament, sabem que aquestes forces internacionals no són justes ni neutres en aquest paper per poder assolir aquesta pau.
إذا ما أرادت أمريكا وبعض الدول العالمية الأخرى أن يلعبوا دورا وسيطا من أجل السلام، يجب ألا يكونوا منحازين لطرف ضد طرف آخر، وإنما أن يكونوا منزهين عن أي انحياز، وأن يكونوا جريئين في أن يقولوا للمخطئ أنك مخطئ ويجب أن تنهي خطأك وما ترتكبه.
Per això, si els Estats Units d'Amèrica, si els països occidentals volen de veritat jugar un paper de mediadors, llavors no podrien prendre una posició que no sigui completament neutra, completament oberta, per poder de veritat ser els mediadors que volen ser. I també han de tenir una veu, han de tenir el coratge de dir a la persona que està cometent un error o a la part que està cometent un error, que això és un error i s'ha de solucionar.
لن نفتد الامل بالسلام وسنبقى نصلي من اجل السلام ونطالب بالسلام.
I nosaltres no hem perdut l'esperança per poder assolir la pau i seguirem treballant, seguirem demanant aquesta pau.
Aquests dies, aquestes setmanes, coincidint amb els 20 anys dels acords d'Oslo, el primer acord de pau entre Israel i Palestina, hem tingut molt presents les figures de Yitzhak Rabin i Yasser Arafat, que van arribar a guanyar fins i tot el Premi Nobel de la Pau. Amb la seva memòria, com creu vostè que es pot frenar el rebuig i l'odi mutu entre israelians i palestins? I una mica, ja ho ha dit, el paper dels cristians, com es pot concretar?
يجب ألا نفقد الأمل في إمكانية أن يكون عندنا وضع مستقبلي أفضل مما نحن فيه اليوم.
Primer de tot, no podem perdre l'esperança de que el futur serà millor que el present.
وأنا أعتقد بأننا جميعا مطالبون بأن نحترم الكرامة الإنسانية وأن نؤكد رغما عن انتماءاتنا الدينية المتعددة أننا ننتمي إلى أسرة بشرية واحدة خلقها الله والله في خلقه لم يميز بين إنسان وإنسان كلنا أبناء آدم كلنا نؤمن بإله واحد وهو الذي خلقنا وعلينا أن نتعلم كيف أن نحب بعضنا بعضا وأن نحترم بعضنا بعضا.
Tots estem obligats a respectar-nos i tots estem obligats a respectar la dignitat humana, malgrat totes les diferències religioses que puguem tenir, perquè tots hem de ser conscients de que pertanyem a una sola família, la família humana, la família que segueix un únic Déu, un Déu que no fa cap diferència entre una persona, un grup humà i un altre grup humà. Hem de ser conscients que tots som els fills d'Adam i per això tots seguim a un sol Déu i no podem perdre això de
la memòria. ظلما تاريخيا تعرض له الشعب الفلسطيني ولا يمكن أن يسود السلام الحقيقي إلا إذا ما رفع هذا الظلم وانتهى الاحتلال وتمكن شعبنا الفلسطيني الذي ننتمي إليه وأنا فلسطيني أنا مسيحي وأنا فلسطيني شعبنا الفلسطيني أن يتمكن من أن يعيش بحرية مثل باقي شعوب العالم.
I per això tots sabem que hi ha una situació d'injustícia, una situació d'injustícia que pateix un poble, el poble palestí. Per això no podem arribar a cap mena de pau si aquesta injustícia i aquest patiment que està sofrint el poble palestí no arriba al seu fi, si no hi ha un fi a l'ocupació que pateix el poble palestí. I el poble palestí, jo formo part d'ell, jo sóc cristià, però jo també sóc palestí, i fins que no arribem a la nostra llibertat no hi haurà pau.
Estem parlant amb l'arcabisbe ortodox de Jerusalem, Atala Hana, que és aquests dies a Barcelona per participar en les jornades culturals de Palestina a la Mediterrània. Una última pregunta sobre les relacions entre els cristians, tots els cristians que viuen a Terra Santa, a Palestina i a Israel. Tenim el senyor arcabisbe amb un pectoral amb la imatge de la Mare de Déu. Aquí també la Mare de Déu és un referent de la nostra espiritualitat a Catalunya, a l'Europa occidental. Hi ha molts punts en comú entre catòlics i ortodoxos.
amb l'horitzó d'aquesta reunió que ens ha comentat amb el Papa Francesc i altres patriarques, bisbes importants de patriarcats metropolitans ortodoxos i d'altres religions cristianes a Palestina, quina esperança hi ha d'una unitat doctrinal o d'un acostament doctrinal entre ortodoxos i catòlics en el futur, gairebé 1000 anys després de la separació?
حسب التقليد الأرثوذكسي الأسقف دائما يحمل ويزين عنقه بأيقونة السيدة العذراء.
Segons la tradició ortodoxa, un bisbe o un arcabisbe sempre ha de tenir la imatge de la Mare de Déu al seu pit.
وهي أمنا جميعا وهي التي منها يجب أن نتعلم العفة والطهارة والاستقامة والإيمان ومحبة الإنسان.
I perquè la Mare de Déu és la nostra mare a tots i de la nostra mare a tots hem d'aprendre tots aquests valors humans que fan el que som nosaltres, els valors de la dignitat, els valors de la fe i de la puresa.
وهذه من الأمور المشتركة بين الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية تكريمنا للسيدة العذراء وإن اختلفت الوسائل أو في بعض الأحيان التعابير المستعملة في التكريم إلا أننا ننتمي إلى جذور إيمانية وتراث مسيحي مشترك.
De fet, és una de les moltes coses que uneixen els catòlics i els ortodoxes. Aquesta cosa que ens uneix és la importància que donem a la imatge de la Mare de Déu i a través potser ho fem d'una manera diferent o potser tenim paraules diferents per mostrar aquest llaç que tenim tan important amb la Mare de Déu, però hem de ser conscients que tots plegats, tant catòlics com ortodoxes, compartim les mateixes tradicions, les mateixes arrels.
وأنا أود أن أشكر الكنيسة الكاثوليكية هنا في كاتالونيا وفي برشلونة بنوع خاص على محبتها الأخوية تجاه الكنيسة والرعية الأرثوذكسية الصغيرة الموجودة هنا في برشلونة. البارحة كان لي لقاء مع راعي الكنيسة الأرثوذكسية في برشلونة وحدثني عن المحبة التي تحيطه بها الكنيسة الكاثوليكية هنا.
I aquí voldria aprofitar estar aquí per donar les gràcies a l'Església Catòlica Catalana, l'Església Catòlica Barcelonina aquí, per aquest amor i aquesta amistat que sempre ha mostrat amb la petita colònia, potser molt petita, ortodoxa, que viu en aquesta ciutat, a la ciutat de Barcelona. De fet, ahir jo vaig estar amb el responsable d'aquesta parròquia, jo vaig parlar amb ell i ell sí que em va assegurar aquesta amistat, aquest amor que sempre ha sentit la colònia ortodoxa que viu aquí a Barcelona.
وبالرغم من كل الظروف الصعبة التي يمر بها المسيحيون في الشرق سنبقى ككنائس مسيحية ننادي بالمحبة والسلام رافضين التطرف والعنف بكافة أشكالها وألوانها.
I nosaltres, malgrat totes les dificultats que estem patint les esglésies cristianes a Orient i els cristians d'Orient, nosaltres sempre, a través de les nostres esglésies, estarem lluitant perquè hi hagi amistat, amor, pau entre els pobles, perquè no hi hagi violència i no hi hagi discriminació ni extremismes.
Moltíssimes gràcies, Monsenyor, senyor arcabisbe de Jerusalem, de l'Església del Patriarcat Ortodox de Jerusalem, Atala Hana. Gràcies per haver-nos acompanyat per a Ràdio Estel. Una abraçada a vostè i a tots els cristians ortodoxos que en la Trinitat trobem també el centre en Jesucrist. Fins una propera ocasió i que vagi molt bé aquesta estada a Barcelona i a Catalunya.
وأنا أود بهذه المناسبة أن أقدم لكم سورة القدس لكي تتذكروا هذه المدينة المقدسة، لكي تتذكروا أن المسيح منها انطلقت رسالته، ولكي تتذكروا في عيد الميلاد أن عيد الميلاد هو عيد يرتبط بفلسطين وببيت لحم، ولكي دائما تتذكرون في صلواتكم وأن مدينة القدس هي أم الكنائس.
I per això jo també aprofitaré estar aquí per donar-vos aquesta imatge, aquesta fotografia de la ciutat eterna de Jerusalem, de la ciutat sagrada de Jerusalem, perquè a través d'aquesta imatge recordareu sempre que jo vinc d'aquesta ciutat sagrada, la nostra ciutat sagrada de tots, la ciutat on va començar el missatge sagrat de Jesucrist. I ara que ens estem apropant a les festes de Nadal, tots recordarem que el Nadal va començar a Betlem, va començar a Palestina i es va estendre pel món.
Gràcies i bon dia.
Thank you very much.